Per fi, i no està tot dit, però quin pes ens hem tret de sobre.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? El Sabadell ha guanyat. Ho tornaré a dir, perquè feia tant que no passava que no ens n'hem d'estar. El Sabadell ha guanyat. 50 dies han passat des de la presentació de David Movilla com a entrenador arlequinat. 8 partits han fet falta perquè el basc hagi celebrat el primer triomf. Per fi, i segurament més enllà dels 3 punts, que són importantíssims, el millor és el gran pes que es treu de la motxilla al vestidor. Perquè una setmana més sense guanyar hauria afegit encara més pressió abans de tornar a jugar a casa. No crec que puguem donar res per fet, ni sigui encara moment, per si de cas, de desmuntar el retrovisor, però home, tots plegats respirem alleugerits veient que el perill queda 8 punts per sota. I està clar que si es guanya contra l'Alzira, ens podrem gairebé oblidar d'aquests fantasmes i podrem il·lusionar-nos de nou en mirar cap amunt. Doncs això, celebrar la victòria, clar que sí, perquè feia molt temps que no es donava, però res fet, molt a fer, i diumenge, un altre cop, un partit que ha de determinar el futur a curt termini.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem setmana amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barça continua el líder de la primera divisió masculina, tot i no jugar per la mort d'un dels seus doctors, l'exarlequinat Carles Miñarro. La derrota de l'Atlético 2-1 a Getafe fa conservar els blaugrana a la primera posició. El Madrid s'ha posat segon amb el triomf per la mínima 2-1 sobre el Rayo. Jugats ahir també Atlético 1, Mallorca 1, Betis 1, Las Palmas 0 i Real Sociedad 0, Sevilla 1. Avui es tanca la jornada a l'RCD Stadium amb l'Espanyol Girona a partir de les 9 de la nit. A la Lliga F, remuntada del Barça contra el València per guanyar 4-1 i seguir líder amb 5 punts de marge sobre el Madrid. A l'europeu d'atletisme en pista coberta d'Apeldoorn, medalles pels equips espanyols de 4x400, plata als homes, bronze a les dones. I finalment, el Reus ha guanyat la seva 8a Copa d'hoquei patins, guanyant a la final a Lleida 4-5. I aquí a casa tot això.
Què es comenta a la recepció?
Alegria, parlarem d'aquesta victòria del Centre d'Esports 0-1 d'ahir al Municipal d'Olot. També parlarem de la victòria del filial del Sabadell, que feia moltíssim que no l'aconseguia i li ha servit per sortir de la zona de descens del seu grup de tercera federació. I l'altra gran alegria del cap de setmana ha estat la classificació per les fases d'ascens de l'OAR Gràcia Femení d'handbol. La gran decepció, la final perduda de la Copa de la Reina de l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo. I a més, en aquest bloc poliesportiu també parlarem de natació, d'Open de Primavera, que s'ha celebrat a Calllong aquests dies, o de ciclisme.
La notícia curiosa.
La guerra de les banderes, llegim a Marca. Jaixari, jugador del Club Bruges, va celebrar la victòria davant del Cercle Bruges, plantant la bandera del seu equip en el mig del camp de l'estadi del rival de la ciutat. La bandera de l'equip, per cert, és arlequinada, amb colors blau i negre, això sí, i no va durar pràcticament res sobre aquesta parcel·la del mig del camp, perquè integrants del conjunt rival la van retirar al moment. Aquí queda aquesta curiositat d'un partit que va acabar 1-3, favorable al Club Bruges, amb doblet de Ferran Jutglà.
De quin partit no estarem pendents?
A mitjanit hi ha partit al Perú entre el Deportivo Binacional i el Juan Pablo II College.
I a les xarxes socials?
Piulada de l'excapità del Sabadell, Àngel Martínez, mencionant la victòria d'ahir del Centre d'Esports i dient: aquesta unió entre afició i equip és una força imparable. Molt feliç per la victòria. Alegria del gironí, que fa uns anys va ser protagonista amb la salvació a Olot del 2019 amb la icònica foto d'ell amb el bombo al cap.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui no, són d'ahir, però vaja, que els felicitem igualment. Miquel Ustrell i Lucas Viale.
L'enquesta.
Teniu temps, com cada dilluns fins les dues, per dir la vostra a X amb l'etiqueta MB-P946. Qui va ser el millor del Sabadell ahir en la victòria contra l'Olot?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit del migdia, comencem setmana a l'Hotel Suís i jo no sé ja quan feia que no l'arrencàvem parlant d'una victòria del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
0-1 es va imposar l'equip de David Movilla, primer triomf amb el de Baracaldo a la banqueta arlequinada. I això feia des del dia de l'Espanyol B que el Sabadell no parlava d'una victòria en Lliga, però amb l'agreujant que aquella victòria va ser un petit oasi dins d'una mala ratxa que ja s'allargava des de molt abans.
Sí, veníem dels partits, dels últims partits de David Català, com dius, aquest petit parèntesi amb Conrad García a la banqueta, que va significar doncs, aquest triomf, si parlem exclusivament de Lliga, a Sant Adrià, i malauradament aquestes altres 6 jornades que ha hagut d'esperar el Sabadell ja amb David Movilla a la banqueta per tornar a assaborir un triomf que, això sí, té molts punts on fixar-se de manera positiva. El primer és evident, tornar a guanyar, com estem dient, després de 6 partits sense fer-ho, doncs tornar a sumar de 3. Alliberar, fins i tot diríem, males sensacions. Després entrem en com es va jugar, però sobretot aquest pes important que portava l'equip a l'esquena de les males sensacions de no guanyar, una per una cosa, per una altra, però que els partits se li estaven resistint. I no ens enganyem, Sergi, després està la part classificatòria, al cap i a la fi, la numèrica, que durant un temps no li hem donat molta importància, però que ara ja comença a ser decisiu, sobretot perquè, no sé si de manera definitiva, vull creure que sí, tot i el partit que ve la setmana que... Bueno, aquesta setmana, diumenge, contra l'Altira, però jo crec que de manera gairebé definitiva el Sabadell pot oblidar-se d'allò que vam obrir, aquella porteta, petita porteta que vam obrir la setmana passada, dir ell, el tanto, que se'ns pot complicar per baix la pel·lícula. Ahir es va obrir aquesta escletxa, torno a dir, espero que definitiva, de 8 punts ja respecte a la zona baixa, i al mateix temps, per contra, si mirem cap a dalt, doncs el fet d'haver pogut retallar en 2 punts a la distància respecte al playoff, a 4 està ara l'equip de Movilla.
Una victòria ha canviat bastant aquest panorama, i era evident que quan el Sabadell l'aconseguís, segurament l'estat anímic de tothom també es revertiria, no en la seva totalitat, però sí parcialment. Però és que, clar, calia veure quan era capaç aquest Sabadell d'aconseguir aquesta maleïda victòria. Va arribar en aquest escenari emblemàtic, que és per el club, el Municipal d'Olot, en un partit que és cert que l'equip de David Movilla, Sergi, va sortir, crec que bé, sobre el terreny de joc, i a més el 0-1 va arribar això a l'inici del partit, amb el gol de Miguelete en el 12. I després, també és veritat que els locals a poc van anar apropant-se en perill. El tram final de la primera meitat va ser un descontrol absolut, i la segona part sí que va ser més pràctica, amb alguns ensurts, però almenys el Sabadell va ser capaç de retenir aquesta victòria.
Sí, sí, sí. Per fases l'equip va estar com a mínim ben plantat, evitant que realment li generessin accions de perill, tot i que l'Olot en va disposar d'algunes puntuals, 2-3 ocasions que podien haver també perfectament haver capgirat o com a mínim haver canviat el signe del partit. Però, com dius, a mesura que van avançant la segona meitat, la línia de 5, entre cometes, obligada, que va haver de disposar David Movilla per les molèsties físiques de Ja Molina, l'entrada d'Alfredo Pedroza. Aquí l'equip es va trobar més còmode, no li van faltar, però, els últims minuts aquests una mica de neguit, amb algun ensurt fins i tot d'últimíssima hora, però va ser pràctic ahir, sense ser brillant, va saber ser pràctic, va saber aquesta vegada sí, allò que li hem trobat a faltar en algunes ocasions, gestionar el tempo del partit, no com havia passat en el tram final de la primera meitat, però sí en el tram final de l'enfrontament, i al final, bé, no sé si és la tecla que es buscava, però ahir com a mínim, i esperem que no es converteixi en un altre petit oasi, sinó que sigui una realitat, es pot haver posat la primera pedreta del nou camí, que esperem sigui molt, molt més positiu que el que estàvem vivint al llarg dels últims, doncs això, 3-4 mesos aproximadament.
Sí, allò que es deia que aquest equip necessita un bon resultat per fer aquest canvi de xip, que és cert, insistim, que es va donar el dia de l'Espanyol B, però malauradament no se li va donar continuïtat. Bé, doncs, el triomf d'ahir 0-1 al Municipal d'Olot, esperem que sí, que serveixi per impulsar aquest centre d'esports cap amunt i ja puguem mirar definitivament més cap a dalt que no pas els fantasmes de baix. Tot això, després d'una victòria al final pràctica, com deia Sergi, a la segona meitat. Recordo que ahir durant la transmissió, en el temps de descans, jo personalment demanava que es jugués a poc a la segona meitat, una mica com va fer el Balears la setmana passada contra el Sabadell en el seu cas jugant en inferioritat, no el Sabadell, que ahir, per cert, va tornar a jugar amb un home més, no tants minuts, però sí per aquesta expulsió que va veure Uri allà la, ja ben entrada a la segona meitat. Però vaja, que jo demanava que el Sabadell fes que no jugués a gaire i que, aprofitant els espais que et pogués deixar l'Olot, que en teoria s'havia de volcar, i no és per fer la broma fàcil amb això de volcar, però volcar a l'àrea rival, que s'aprofités la qualitat que tens a dalt per rematar el partit. No va ser així. Crec que vas patir amb alguna acció més del que a mi m'hauria agradat, sincerament, però és cert també que tampoc et va ofegar del tot l'Olot.
Sí, i a més que és una evidència, i no perquè ho diguem nosaltres. De fet, va ser ahir el mateix vestidor, anem a dir-ho així, amb David Movilla en primera instància, com els jugadors amb els quals vam poder parlar posteriorment, els que deixaven clar que el partit no havia estat brillant. I és una evidència que, més enllà del resultat, més enllà que ens pugui encegar o no quan es perd en un sentit i quan es guanya en un altre el marcador final, una evidència és que ahir l'equip no va estar brillant, no va fer el millor partit de la història, ni molt menys, però sí que va saber treure aquest punt de practicitat a l'hora de ser molt, 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 molt efectiu. Partit competit, ben treballat, com dèiem, gens brillant, però per començar a escoltar algunes de les reaccions que es van viure ahir en el post, per cert, eufòria, alegria, desbordada, semblava que ahir ningú no volia marxar, ni els jugadors ni els aficionats volien marxar de les graderies de les graderies dels uns i de la gespa als altres del municipal d'Olot. Ja tocava, jo crec que ahir tothom es va deixar anar després de tantes i tantes setmanes, però, com diem, per començar a escoltar protagonistes, arrenquem per aquí, amb David Movilla, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, deixant clar que ni de bon tros és el millor partit que ha jugat l'equip des de la seva arribada, ja són 7 partits de Lliga els que ha dirigit el de Baracaldo a la banqueta arlequinada, però, per contra, i com estaves comentant ara, Sergi, era el que es necessitava. S'havia de guanyar, com fos, la victòria era el més important i el que menys gairebé com s'aconseguís, i per tant, en aquest sentit, tots els anàlisis de millora que es vulguin fer, sempre millor després d'un triomf com el d'ahir.
No ha sido el mejor partido desde que estoy aquí. Y tampoco voy a decir el peor, porque el día del Español, por supuesto, fue mucho peor. Pero el equipo ha competido y ha encontrado ese resultado. Posiblemente el día que menos superior hemos ido al rival. Desde el 40, yo creo hasta el 40 sí hemos sido superiores y luego hemos tenido opciones de matar el partido. Así que bueno, yo estoy, como te he dicho, estoy aquí para servir a este club y lo importante es el Sabadell, no sé yo.
Bé, doncs reconeixent el tècnic basc que el Sabadell ahir no va ser superior durant els 90 minuts a la Unió Esportiva Olot, però que tot i així es va aconseguir la victòria. Deia Movilla també en aquest fragment, Sergi, que creu que el seu Sabadell va ser superior durant els primers 40 minuts. Jo vaig veure el Centre d'Esports molt superior fins al gol. Després crec que l'Olot va saber reaccionar bé, o el Sabadell crec que no va saber portar del tot bé el partit, o ja es començava a olorar, no?, una mica aquest descontrol que tenia en el tram final de la primera meitat. I per nombre d'ocasions, segurament el resultat, dic per nombre d'ocasions, el resultat no va ser del tot just, igual que la setmana passada a l'Estadi Balear, ni molt menys per nombre d'ocasions va ser justa la derrota del Sabadell, però és una mica allò de, precisament, si agafem aquesta comparativa o aquesta referència amb el partit de l'Estadi Balear de fa 8 dies, si s'havia de guanyar, potser seria amb una actuació no molt brillant. No el dia que potser més t'ho mereixeries, sinó, veient l'estat de l'equip, potser un dia que no t'ho mereixeries tant.
Sí, i en aquest sentit, un punt de vista que comparteix David Movilla, o tu amb ell, és igual, l'ordre dels factors aquí no varia massa. En tot cas, assumia el tècnic que això podia passar. De fet, diu que estava convençut que quan l'equip no ho mereixés tant, arribaria la victòria. O, en tot cas, que la victòria que havia d'arribar no arribaria acompanyada del millor partit per el moment anímic i pel moment gairebé de pressió afegida amb la qual ha estat convivint el Centre d'Esport Sabadell, com dèiem, aquests 3-4 mesos, fins i tot ja abans de l'arribada del tècnic basc a la banqueta arlequinada. Insistint, tocava guanyar, el joc... Et diré que d'aquí a final de temporada, per mi, és el de menys. O sigui, ara mateix hem de ser tan pràctics a l'hora de treure resultats que m'importa poc si és en mereixement o no, però que estiguin endavant els partits. I, com dèiem, dins d'aquest concepte de saber o de creure el que va passar ahir davant a l'Olot, diu el tècnic que el que s'hagi de corregir ja es farà a partir d'avui, que l'equip ha tornat a la feina.
Necesitamos el resultado y intuíamos que de esta dinámica no se sale con un gran partido. Se sale compitiendo como lo hizo el equipo en el Dani Jarque, ¿no? En su día lo vi in situ y no fue un partido donde se mostró superioridad sobre el rival, pero sí se compitió muy parecido a lo que se ha hecho hoy, ¿no? Y intuíamos, la experiencia me dice, y son muchos años, que no se rompe una mala racha con un gran partido, sino con un gran resultado, ¿no? Y hemos tenido grandes partidos que no lo hemos llevado ese rendimiento al resultado, y hoy hemos hecho un partido que se ha competido.
Un partit que s'ha competit, i el resultat sí, va ser gran, bàsicament perquè el Sabadell va ser capaç de guanyar, i d'aquí aquesta alegria a la qual Sergi feia referència abans, entre equip, bona part de l'estaf i afició. Quants éreu ahir a Olot? Un centenar aproximadament, no?, d'aficionats del Sabadell, Sergi, al municipal?
Doncs no te'ls vaig arribar a calcular, però no sé, jo crec que uns 200 aficionats ben bé
sí,
tirant pel cap baix. És cert que el fet de que quedessin tan repartits per la graderia del municipal d'Olot, perquè com dèiem durant la transmi, traient la part de tribuna, tribuna coberta fins i tot et diria, perquè hi ha un tros de tribuna que no li és de coberta, i aquí també hi havia fins i tot alguna bandera i alguna bufanda del Sabadell, totes les altres dues graderies, recordant que el gol nord no té graderia, hi havia gent del Sabadell. És cert que la majoria es van concentrar, o majoritàriament es van concentrar al mig del camp, a la zona de lateral, que és just a sota d'on estàvem narrant el partit, d'aquí que l'ambient gairebé el tinguéssim a tocar i el notéssim tant durant la transmi, però jo tiraria així, fins i tot tirant pel cap baix, uns 200 aficionats del Centre Esport Sabadell, que venint d'on venim, em sembla fins i tot una bona xifra,
i tant,
perquè l'equip no estava convidant, fins ahir com a mínim no estava convidant tampoc a masses alegries.
I que tenien ganes d'aquesta gresca ahir, crec que, no sé si ho deies tu o el Vituri, que recordaven a les imatges fins i tot de principi de temporada, o jo, de la mateixa pretemporada, no?
Sí, sí, sí. Els partits de Copa Federació, sí. A mi em va recordar molt a Copa Federació, al camp del Badalona, el Badalona,
sí,
perquè
sí,
se m'entengui,
sí, sí.
No el Badalona futur, i el Cornellà a casa, aquell final amb el gol de Sergio Cortés, de falta, que va donar l'eliminatòria al Sabadell, aquella eufòria que es va viure, o que es vivia en els primers partits de pretemporada oficials, on els jugadors fotien una pinya davant de l'afició, saltant tots junts.
Sí, sí.
Doncs ahir, per sort, es van tornar a viure aquestes imatges, que ja en teníem ganes, que es tornessin a reproduir.
Sí, i si m'apures, crec que el dia de l'Espanyol B de Lliga que fèiem referència,
sí,
i a la Copa Catalunya a Terrassa,
sí, sí,
més o menys també. Per què? Doncs per aquestes ganes que hi havia de celebrar la victòria, perquè en tot aquest temps s'havia donat en molt poques ocasions, i ahir no era per menys, i crec que algunes de les declaracions, almenys les que vam poder escoltar ahir en directe al Sabadell en joc, Sergi, anaven també dedicades, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, a l'afició.
Sí, i David Movillas n'és un exemple en aquest sentit, no? Posant en valor aquesta alegria col·lectiva que ahir es va viure al final de l'enfrontament al municipal d'Olot, content, el tècnic, es diu, pels tres punts, però sobretot ahir volia destacar diferents elements, començant gairebé per ordre, jugadors, staff tècnic, i amb dedicatòries molt especials per partida triple, especial, molt especial l'última, per als que més estan patint dins d'aquest entorn intern del club o de l'equip en aquestes darreres setmanes.
Muy contento por los jugadores, lo primero, lo han pasado mal, por los miembros del staff, también lo han pasado muy mal todas estas semanas. Dedicarles esta victoria a Tom y a Boni, y llevamos muchas semanas también queriendo dedicárselo a Bransu, ¿no? Esta victoria que sé que hay muchos arlequinados que se alegran, pero yo creo que este equipo está en deuda con él, ¿no?
Bé, per especificar-ho, Sergi, Ton és Ton Ripoll, fora
sí,
de combat,
sí, sí.
Evidentment, ja sabem, per aquesta recaiguda de la seva lesió muscular. Boni és Bonaldo.
No és Boniquet, no?
No és Boniquet.
Val.
No sé que tu em diguis al contrari.
No, és broma, evidentment no és Xavi Boniquet.
Artur Bonaldo, ahir ho explicaves a la Transmi, era baixa, ja va ser baixa la setmana passada, lesió al genoll, i no el tornarem a veure al brasiler, oi, Sergi, com ha arlequinat aquesta temporada?
Correcte. De fet, fins i tot s'especulava amb la possibilitat de que hagués de passar pel quiròfan. Ara, aquesta lesió que s'ha fet, diria que és el menisc, que li ha quedat afectat al jugador brasiler, però com dius, més enllà de si ha d'operar-se o no, el que és segur és que, igual que Ton Ripoll, malauradament, a Artur Bonaldo ja no el veurem en el que resta de temporada 24-25.
Ahir eren baixa també homes com Ortega, va jugar Gianni Cassaro, per cert. Ortega va quedar fora de la combo, però en teoria tot i que tingui aquesta lesió que li fa la quitza des de ja fa temps, el genoll hauria de reaparèixer més d'hora que tard. Diego Cámara, que tampoc li ha de quedar molt després de caure lesionat de nou per una trepitjada. Urri, veurem com està Urri, Sergi, si apareix d'una vegada per totes també. A veure si és aquest cap de setmana contra l'Alzira. I Tico Iniesta tampoc hi era, en el seu cas, per unes molèsties, però tampoc li haurien d'impedir estar-se moltes més setmanes fora del terreny de joc. I en aquestes decles de Movilla també hi havia paraules de dedicatòria pel Bransu, que el tenim encara recuperant-se. I afegeixo també en tots aquests ingredients, Sergi, que diria que vas dir-ho a la transmissió també, que Lucas Vial estava per allà a Olot, ahir? El tenim,
sí, 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 estava a la graderia, en aquest cas no a la tribuna, sinó que va venir a la graderia de lateral, mm-hmm. Una mica més cap al córner, d'on estava la majoria, anem a dir-ho així, d'aficionats del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs també ens n'alegrem per ell, que va tenir un petit ensurt, però ja el teníem allà, veient el Sabadell a Olot, presenciant aquesta victòria, i al final el que dèiem, una victòria importantíssima per tot el personal, però, home, si per algú ha de ser especial, Sergi, també ha de ser per un David Movilla, que en tot aquest temps no havia assaborit aquest regust de la victòria, han necessitat 7 partits de Lliga i un de Copa Catalunya per aconseguir-ho, content el de Baracaldo, ni que sigui molt, molt per dintre d'ell.
Sí, sí, no és d'expressar-ho massa, com a mínim, de moment no li hem vist expressar-ho en excés. És evident que tocava preguntar-li també a David Movilla per les sensacions personals, no?, després d'aquestes setmanes, que segur que no han estat fàcils tampoc per ell, aquestes 6 jornades sense guanyar. De fet, ho dèiem, i és una evidència que hem anat repetint, que encara no s'havia estrenat com a tècnic arlequinat amb una victòria, i també es va poder alliberar. També t'he de dir, Parc, que no es va desviar massa del discurs habitual, allò de restar-se importància, de situar-se com una peça més dins del club, de posar el club sempre per damunt de les individualitats en aquest cas, i fins i tot diu que en això té dipositades ara mateix les ocupacions i les preocupacions, que ell és el de menys i que la seva alegria, que segur que la té, doncs era el que menys ens havia d'interessar ara mateix.
Evidentemente todos nos alegramos y yo el primero, ¿no? Pero atentaría contra mi propósito, Sergi, mi propósito es servir a este club y lo primero es este club, y hay veces que el cuerpo me pide decir ciertas cosas, pero represento a una institución que tiene muchos años de historia, una masa social enorme y un montón de trabajadores, y yo vengo a servir, a hacer lo mejor que sé, y no me pregunto cuánto tiempo voy a estar ni si va a ser mi última semana o si voy a estar un mes o 3 años, sino quién quiero ser mientras esté aquí.
Doncs com un soldat més en la batalla, Sergi, si dèiem que David Movilla fa una setmaneta llarga en la prèvia del Balears treia pit de la seva figura, tot i els mals resultats, també és cert que ara que s'ha aconseguit la primera victòria no vam tenir una versió eufòrica de Movilla després d'aquesta victòria a Olot.
No va ser allò una desfermada. Tota l'alegria i eufòria que, com diem, vam veure entre jugadors, staff, fins i tot, però ja ho dèiem durant la transmissió, que el míster va ser el primer, i això és habitual, també quan s'ha empatat i quan s'ha perdut, el primer gairebé en desaparèixer. Va marxar ràpid cap al vestidor, no va participar activament, anem a dir-ho així, d'aquesta festa que es va viure, i el to, com diem, molt seu, ja estem acostumats tant a les prèvies com en els postpartits a escoltar-lo, no va marxar massa del guió. Però bé, el que sí que tenia clar i David Movilla és que, ho dèiem, tot aquest resum de talls de veu que o de fragments que estem escoltant avui de la seva roda de premsa d'ahir i posteriors declaracions a Ràdio Sabadell, anaven tot en una mateixa línia. No havia estat el millor partit, però sí que era el resultat que es necessitava, que hi ha moltes coses a millorar, i dins d'aquest sentit, doncs, va posar com a exemple, doncs, el que deies tu abans, que la setmana passada a l'estadi Balear, per exemple, o que fa un parell o 3 de setmanes al camp del Cornellà, per exemple, l'equip havia merescut més premi del que li havien donat finalment els resultats, no? I en aquesta línia, a més enllà de posar aquests exemples, diu que per ser justos, allò de ni tan bons ara, ni tan dolents llavors, i que s'estava cuinant, que el que s'estava treballant entre setmana, ja ho havíem sentit algun cop, li faltava només que es refermés o vingués acompanyat del resultat, i que ahir aquesta feina, per fi, va tenir el just premi que buscava l'equip des de feia setmanes.
El equipo ya lleva bastantes semanas donde se estaba mostrando solvente, bajo mi punto de vista, y tengo muy claro que tiene líneas de mejora el equipo, pero ni hoy somos los mejores, ni la semana pasada éramos los peores. Creo que el equipo está rindiendo dentro de las circunstancias bastante bien, pero la situación le pesaba y esperemos que esto les libere y que les permita mostrar todo lo que ellos tienen dentro, ¿no?
Un minut per arribar al punt de dos quarts de dues. La primera victòria amb David Movilla a la banqueta va arribar gràcies a una genialitat de Miguelete. Quin tros de gol, Sergi, va marcar l'andalús ahir en el minut 12 de partit.
Sí, sí, sí. És un d'aquests dels que tinc la impressió, crec que compartida, que més motxilla portava al damunt, sobretot perquè ho hem comentat en alguna ocasió. Aquí li havíem d'afegir algun tema personal que també ha viscut en algun moment complicat, i encara viu en algun moment complicat, el de Jerez, i crec que això, més enllà del que estaven sent els resultats, que també, crec que va fer tot un batibull de coses. De fet, no és ara descobrir res, perquè ho hem explicat per activa i per passiva. El mercat d'hivern és un dels jugadors que va estar més fora que dins, i gairebé m'atreviria a dir que va ser la propietat, en aquest cas, a Adam Rothstein, un d'ells com a mínim, el que Sabador, coneixedor d'aquest moment personal que estava vivint Miguelete, gairebé va apel·lar més a la part humana que no pas a la futbolística. Doncs mira, no sé si és un petit punt positiu només, però ahir el resultat i la reacció i el partit de Miguelete li va donar la raó a Rothstein i als que van creure en aquesta continuïtat del de Jerez, perquè, sens dubte, va ser, sobretot a la primera meitat, dels jugadors més actius. No tot en positiu, perquè va tenir una batalla aquí amb l'àrbitre que va fer fregar algun que el transurt, però és evident que el golaç que es treu de la màniga, ja en una primera ocasió que havia tingut Rubén ben resolta per Pol Ballester, però després ben continuada, i la veritat és que és un autèntic golaç dels que ens tenia acostumats a principi de temporada i que tant hem trobat a faltar també. Tot just és el quart gol, diria, en Lliga de Miguelete, per tant, que hem trobat a faltar i molt aquest paper també actiu de cara a porteria del jugador andalús.
Ahir parlava, després del partit, amb els companys de la xarxa que es van encarregar de retransmetre l'enfrontament en imatges, i hem rescatat un fragment, oi, d'aquesta entrevista postpartit.
Sí, 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 a la línia del que sentíem ara del propi Movilla, aquesta sensació de ja mereixíem alguna cosa més que el que s'estava aconseguint, i afegeix Miguelete allò de i que a partir d'ara sigui l'impuls per acabar de creure. Ho dèiem, números en mà, és evident que es pot creure, l'equip és a temps d'enganxar-se a aquesta part alta de la classificació, i té Miguelete clar que el triomf d'ahir és el que serà l'impuls necessari.
Veníamos, la verdad, que trabajando muchísimo, trabajando muy bien, nos merecíamos esta victoria y con más confianza que nunca para engancharnos arriba.
Bé, doncs feia temps que no escoltàvem a Miguelete també parlar, ja gairebé se m'havia oblidat que va amb la cinquena marxa posada a l'hora de també fer les declaracions. Un Miguelete que ahir el vam veure feliç i somriure després de molt de temps amb aquest gol que li va donar la victòria al Sabadell. Em deixes fer la broma fàcil, Sergi?
I tant!
Que sí, que té molt mèrit el gol de Miguelete, però també li hem de donar la primera assistència com a jugador laquinat a Jan Molina, que es va encarregar de donar la passada entre línies, eh? O sigui que apunta-la.
Doncs bé, jo te l'apunto. No sé si tots estan igual d'acord i comparteixen la teva opinió, però jo li apunto, en aquest cas, a Jan Molina, a aquesta assistència que dius en el gol a Miguelete. A l'NBA seria assistència segur.
Correcte.
L'últim en tocar-la abans del que en Cistella, doncs aquí també, encara que passin 10 minuts entre la passada i la Cistella.
Encara que ahir Miguelete fes una maniobra espectacular per deixar tombats a dos defenses, també li hem de donar aquesta assistència. El gol, per cert, va anar precedit, Sergi, d'una jugada polèmica, i al final també hem de parlar-ne d'aquesta polèmica, perquè des de la perspectiva de la Unió Esportiva Olot n'hi va haver molta per sortir perjudicats. Abans del 0-1, res, uns instants abans, hi va haver un possible penal de Sergi Segura a Salvans, no assenyalat.
Sí.
Vista la repetició, jo cada cop...
Penal, clar.
ens reafirmem.
Sí, per mi van al clar, les coses com són. És una acció que, vista en directe, ja va donar la impressió, però bé, amb la velocitat de la jugada tan embolicada, pot generar-te alguns dubtes. Quantes més vegades veus la repetició, més clar tens que si l'àrbitre i fins i tot l'assistent, que estava molt a prop de la jugada, assenyalant penal, te l'hauries d'empassar donant per fet que era una evidència, però... Bé, ahir la sort en aquest sentit, si li vols dir així, o l'errada arbitral en aquest sentit, li va jugar una bona passada al Sabadell. És cert que tot el que va passar també després, per posar-ho en justa balança, ho va encertar. Tant Martínez Vilxés com els seus assistents ho van encertar. Sobretot l'assistent que no va veure el penal. Després va estar molt fi, perquè els dos gols que no pugen al marcador de l'Olot en el tram final de la primera meitat, aquesta embogida que comentaves abans, estan clarament ben anul·lats. Per fora de joc el primer, diu Movilla que per mans, perdó, que per fora de joc el segon, jo crec que era més per mans de l'atacant. I després l'expulsió, per exemple, per buscar una altra jugada susceptible de ser polèmica, de Yala, no té cap mena de discussió. La primera és per entrar sense permís i per la línia de fons. Doble combo del central de l'Olot.
Perdona, Sergi, això que ho deies tu a la Transmic, perquè ho vas veure allà al terreny de joc, repassàvem l'acte i l'àrbitre confirmava aquesta versió,
sí.
Que el jugador va entrar, quan estava sent assistit pels serveis mèdics, al terreny de joc sense autorització i per la línia de fons.
Sí. Era el doble combo molt clar. I a més, el gest que li va dir, o sigui, que li va mostrar l'àrbitre per justificar-li o per explicar-li la targeta, era evident de dir, jo no t'he dit res, i dos, està sortint per la línia del fons. O sigui, és que no té cap mena d'explicació. Absurda, si vols tu, molt evitable, però targeta al final al cap ja la fi clara, i la segona tampoc té massa discussió, no. Quan talla aquella contra del Sabadell, quan impacta amb Rubén, que és cert, com deies, em sembla que va ser a la Transmi, que no era una entrada dura, no va ser una entrada duríssima, però sí que és una entrada que talla la velocitat de Rubén en qualsevol circumstància, groga evident, en aquest cas segona groga. Però bé, més enllà d'això i dels encerts o no, se li preguntava també a Movilla, en aquest cas van ser els companys de Radio Lot, per la part que els hi tocava, per aquestes accions polèmiques, tampoc no va variar el discurs, i això sí que se li ha de reconèixer a David Movilla, com a mínim en les 7 setmanes, en els 7 partits de Lliga que ha dirigit amb el Sabadell. Ni quan han caigut d'un costat ni de l'altre, ha volgut valorar, ni analitzar, ni objectar res a l'actuació arbitral. I ahir no va ser una excepció.
Hablo de l'arbitraje y creo que el Sabadell, al menos desde que llevo yo, no está en disposición de estar satisfecho por lo que ha recibido y por lo que me han dicho, además de las dos acciones de fuera de juego, no las he visto, pero por lo que me han dicho están bien anuladas. Les conozco, pero jamás. Creo que los árbitros son los que menos fallan de los 30 que salen al campo y de los que estamos fuera.
Bé, doncs és evident, que en partits no tan llunyans respecte al present, el Sabadell no ha sortit beneficiat ni molt menys dels arbitratges, i ahir hi va haver molta polèmica perquè eren 4 decisions molt fotudes de prendre, i al final els àrbitres van encertar en 3, i en la primera segurament sí que es van equivocar. Tot plegat per aquesta victòria, Sergi, et sembla que repassem la classificació ràpidament?
Sí.
I te la repasso i em dius com d'optimista o encara poruc ets veient aquesta classificació. Sabadell desè, continua desè amb 38 punts ara, respecte al líder, que és la UES, pels que encara són somiadors i pensen que l'equip és a temps d'assolir aquesta primera posició, 11 punts de distància, perquè el Sant Andreu no va fallar al camp de l'Alzira. Vaja, difícil pensar que estiguem en capacitat d'atrapar el conjunt quadribarrat. La cinquena posició, a quants punts ens queden? Bé, la cinquena i la quarta, perquè estan empatats a punts. València, Mestalla i Espanyol B amb 42 punts, 4 més que el Sabadell. Per tant, sembla, Sergi, que ara mateix seria l'objectiu més realista pel conjunt arraquinat. Per baix, el Sabadell té un marge de 8 punts sobre l'Alzira, que marca el play-out, i també de 8 punts sobre l'Andratx, que és el primer equip que baixaria directament, que també té 30 punts i que s'han reenganxat en aquesta lluita per la salvació després de treure bons resultats en les últimes setmanes i de guanyar aquest cap de setmana 1-3 al camp de la Penya Deportiva. Així està la classificació. Per tant, insisteixo, Sergi, vist això, la lluita més real del centre d'esports ara és pensar que si és capaç d'enganxar una bona dinàmica, està en disposició de lluitar per la cinquena posició, almenys.
Jo no tinc cap dubte. O sigui, dintre de la meva aposta no tinc cap mena de dubte. Playoff. O sigui, ja fa setmanes que em vaig oblidar de Sant Andreu, a Europa, si canvien o intercanvien a la primera posició, ja s'ho faran, o si algú més s'hi vol sumar a la festa. Jo no veig el Sabadell, però... tot és possible en el món del futbol. Jo no ho veig i no vull perdre massa temps en pensar-hi, la veritat. Per contra, doncs home, cada cop que retalles distàncies respecte al play-off, doncs és per creure-hi, com et deia. No sé si és definitiu o no, però jo crec que virtualment sí que ens podríem oblidar d'allò del retrovisor, el podríem engegar ja carrer avall i treure'ns el del damunt, encara que el partit de diumenge... En aquest sentit, torna a ser molt, molt, molt important, perquè l'Alcira és precisament el primer equip que està ficat de ple en aquesta batalla. És l'equip que ara mateix marca el play-out. És cert que amb els mateixos punts que la salvació, però també és cert que amb els mateixos punts que el descens, el conjunt valencià, que ve després de perdre contra el Sant Andreu, i el tanto, eh? Tiro de memòria, perquè ho he repassat aquest matí, però ja saps que la meva memòria és tan curta que no em val ni això. Diria que són 10 partits seguits sense guanyar.
Jo diria que en el 2025 no han guanyat.
En el nou any no han guanyat.
Sí, sí.
Però diria que fins i tot els hi ve d'una mica abans el fet de l'última victòria que va ser fora de casa, això sí, el camp de la Penya Deportiva. No sé si et sona aquell camp, però són 10 jornades les que porta l'equip. Ja et dic, el fet de retallar dos punts respecte al play-off, per mi, és el que marca ara mateix el punt d'optimisme de pensar que el Sabadell, realment, números en mà, i si el que vam veure ahir es reafirma en les pròximes setmanes, que són prou assequibles perquè sigui així, crec que estarà en disposició realment d'engrescar-nos a tots plegats amb aquesta possibilitat de jugar com a mínim al play-off i d'anar per la via llarga, però anar al cap i a la fi a la lluita per l'ascens.
Ho rematem tot plegat, sí. Sergi, d'entrada amb l'agenda més immediata.
Sí, sí, ho deia abans així molt de passada, que l'equip ha entrenat avui, ho ha fet a Olímpia, demà descans, com és habitual, i per cert, per segona setmana consecutiva, tant que en vam parlar la setmana passada, torna a haver-hi doble sessió, dimecres, al matí, Sant Oleguer, i a la tarda Nova Creu Alta. Dèiem, la setmana passada ho va fer David Movilla per primera vegada. M'ha funcionat, algú dirà, home, doncs ha funcionat. Anem a repetir-ho. Aquesta setmana, doble sessió, bromes a banda, pensant ja en aquesta jornada 27, recordeu el partit, a les 5 de la tarda, que ningú es despisti amb els horaris de darrere setmanes.
Tornem al clàssic.
Tornem al clàssic. 5 de la tarda, a casa, contra la Unió Deportiva Alcira, des de mitja hora abans de Ràdio Sabadell, i tot recordant el que sempre diem els dilluns, que avui a les 8, cita amb l'antena i amb el Twitch i amb el Tribuna Preferent.
Sí, i avui, si no em corregeixen, debuta un tertulià. Així que atents, eh?
A la nova versió del Tribuna.
A la nova versió del Tribuna. A la nova... Sí, sí, sí. A la
no... Perquè en alguna història del Tribuna antic...
Això pels que sou grans, els que som joves ja no, ni ho recordem. Per acabar-ho ara sí de rodonir tot, Sergi, deixa'm dir que ahir, abans del xiulet inicial, es va guardar un minut de silenci. En recorda el Carles Miñarro, el doctor del Barça... que ens va deixar, res, uns instants abans de que el primer equip blaugrana masculí jugués el seu partit contra Osasuna i d'aquí que se suspengués, Miñarro, doctor exarlequinat, Sergi, entre el 2014 i el 2016.
Sí, sí, sí. En aquelles temporades, de fet, de record, hem vist diferents jugadors del Sabadell, de molts equips, però en concret del Sabadell recordant aquesta figura, i algun d'ells, com Marc Fernández, ho recordava amb la imatge de la famosa Copa Catalunya, que es va guanyar el Futbol Club Barcelona aquí a l'estadi, en aquella època Miñarro, que ens ha deixat, doncs, era el metge del Centre d'Esport Sabadell.
Descansi en pau per aquesta trista notícia que ens va donar la jornada de dissabte. Sergi Garcés, gràcies!
Fins ara!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Qui també ha aconseguit aquest cap de setmana una victòria balsàmica és el filial del Centre d'Esports, que amb el triomf 1-2 al Camp del Prat abandona la zona de descens. Oriol Ferran, com estem?
Molt bon dia.
Unes places calentes on feia un mes que hi era.
Així és, el 9 de febrer els de Conrad García entraven a la zona de descens després de perdre el camp de l'Atlètic Lleida per 2-1. Ara, després d'imposar-se ahir al camp del CUE de la Tercera Federació, al Prat, el filial arraquinat surt momentàniament del descens. Això sí, ha empatat a 23 punts amb el Cerdanyola i la Montañesa, penúltim i entrepenúltim, últim. El tècnic del filial reconeix que l'equip necessitava aquesta victòria.
Potser sí que era necessari guanyar a nivell classificatori, no? Ho necessitava l'equip, per veure que la feina que s'està fent és bona i, evidentment, necessitava a nivell de classificació treure el cap i estar pendents ara de què fan els rivals, però nosaltres amb la feina feta.
Contra el Prat, el Sabadell B es va avançar els 20 minuts amb un gol d'Àlia Camara, canviava el fons de la porteria una centrada de Quim Utgés. El mateix Utgés ja la represa ampliava diferència amb una rematada de tisora i apropava el filial a la victòria. En el tram final, els locals retallaven distàncies, posant la por al colors de Contra García, que finalment van poder aguantar el resultat i l'1-2 i suma un triomf vital. García lamentava no haver pogut marcar més gols i arribar més tranquils a aquest tram final.
Ja feia setmanes que estàvem fent bons partits, que l'equip estava fent mèrits per sumar els 3 punts, però no en sortia. El partit avui ha començat molt bé perquè hem tingut fins a 2 pals en els primers 4 minuts i hem estat capaços d'avançar-nos. Per tant, content sobretot pel resultat que era vital i merescut.
Com deia Conrad García, una victòria que els pot ajudar a agafar confiança, i és que el filial arlequinat encara no havia guanyat en aquest 2025 i ja feia gairebé 3 mesos que no sumava els 3 punts. Ara, després d'imposar-se al camp del Prat, el Sabadell B abandona la zona de descens, marcant la salvació amb 23 punts i, com dèiem, empatats amb el Cerdanyola, que va perdre 1-0 al camp del Vilassar de Mar, i amb la Montañesa, que va guanyar 0-1 al Girona B. El pròxim partit dels de Conrad García serà l'Olímpia contra la Fundació Esportiva Grama, que es troba a la part alta de la Lliga i que només ha perdut atenció 2 partits dels últims 15 que ha disputat.
Doncs alegria també en el filial del Centre d'Esports, coincidint també amb la que ens va donar el primer equip a Olot. Gràcies, Oriol Ferran.
Vagi molt bé.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. A Sabadell, les deixalleries i deixalleries urbanes d'Esmatza estan prop de tu perquè reciclis de manera fàcil i responsable. Recorda que a les deixalleries podràs portar residus de gran volum i a les deixalleries urbanes, residus petits. Descobreix el teu punt més pròxim en la web d'Esmatza, www.esmatza.cat. Fem de Sabadell un Sabadell més net.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Maica García Godoy, Aleix Gómez, Aleix González, Mirna La Cambra i Dolors Pallàs.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any fins a l'11 de març a les 12 de la nit.
Quarta edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Ens ajudes a trobar-lo?
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu a l'Hotel Suís en waterpolo. El Sant Andreu ha tornat a deixar l'Estelpool Natació Sabadell sense Copa de la Reina per segon any consecutiu. Hola, Pau Vituri.
Hola, Sergi Parc.
Final decebedora de l'equip de David Palma ahir, que va caure a Son Hugo a Terres Mallorquines per 17-13.
Sí, un partit amb un ritme anotador molt alt des del primer minut, en què l'Estelpool és cert que va anar tota l'estona per davant a partir del 2-3. Va obrir fins i tot alguna petita escletxa de 2-3 gols, però realment a l'últim quart va col·lapsar. Va entrar els últims 8 minuts guanyant 11-12, però de cop va encaixar un parcial de 4-0, 6-1 en el total de l'últim quart, que va fer impossible guanyar aquesta 19a Copa de la Reina. Realment va arribar molt just de forces l'equip al tram final, recordem, sense Maica García, Judit Forca, Magisté, Fens, ni tampoc Tara Prentis, i el tècnic David Palma lamentava això, la falta de rotació en els últims minuts.
Hem patit, l'última part hem patit. Jo crec que hem notat molt la falta de la Maca i Garcia, la Judith Ford, que al final l'equip anem una miqueta amb rotació curteta, ens agafa la segona l'expulsió la Paula Leiton i hem de jugar molts minuts sense ella. Jo crec que això hipoteca una miqueta el ritme de joc del nostre equip, que som un equip que ha sortit molt a la contra i s'ha girat en contra, no? Al final elles tenen molt ritme, és un equip molt jove, amb molta fam, i al final ens han agafat aquest avantatge, sortíem molt a la contra i anàvem patint molt. Felicitar el Sant Andreu, és un gran equip, ha fet una gran final, i res, continuar.
Doncs a continuar, perquè queden encara la Lliga i la Champions aquesta temporada, però vaja, que únicament ha caigut fins ara la Supercopa d'Europa i perquè davant hi havia un plebiscito Padova molt, molt feble. Ahir va quedar evident, es va fer evident que el Sant Andreu serà el gran rival d'aquesta temporada i un David Palma que girava full també, pensant ja en el següent gran objectiu, als quarts de final de la Champions davant l'Àlimos, amb la tornada d'aquí a 12 dies a Can Llong.
Hem guanyat la Supercopa d'Europa, hem arribat a una altra final que sempre tenim l'objectiu d'arribar a totes les finals possibles i hem intentat competir dintre de les nostres limitacions el millor possible. Sí que és cert que hem tingut, quan han marxat de dos, una opció a la contra per ficar el gol que ens cau la falta en atac a la Simone van der Kratz, i aquí elles ja acaben de trencar el partit, no ens agafa l'avantatge de 3 i aquí ja mor. O sigui, nosaltres ara ja pensant en el següent partit de Lliga, pensar en el partit que tenim ara de quarts de Champions, i queda molt, com dius.
Un partit amb el qual David Palma podrà comptar amb les americanes, però sí, no amb Maica García ni Judith Forca, ja sabem, baixa, perquè seran mares d'aquí a uns mesets. A tot això, Vituri, per cert, dos apunts més. Destacar la presència per primera vegada de la reina Letícia. Curiositat, va arribar tard, una mica tard, i per això la final va començar a un quart d'hora de Mora, i també el minut de silenci que es va guardar en memòria de l'Òscar Rey.
Sí, una tràgica notícia que vam conèixer dissabte al matí, la mort als 44 anys, només víctima d'un infart, de qui va ser waterpolista del club durant 13 temporades, entre el 96 i el 2009. Rey era manresà, va sorgir del Manresa, però va fer bona part de la seva carrera aquí a Sabadell. De fet, va formar part de la plantilla que el 98 va guanyar el primer títol nacional de la història del masculí, la Copa del Rei, i a més va repetir trofeu el 2005. A més, va guanyar dues Supercopes d'Espanya. Dir també que va ser internacional amb Espanya una cinquantena de vegades, destacant el bronze a l'Europeu de Belgrat del 2006, un fet que li va valer perquè a la Festa de l'Esport de l'any següent, aquí a Sabadell, acabés tercer en el rànquing d'esportistes individuals per darrere de l'atleta Miguel Quesada i de la nedadora Esther Núñez.
Vam tenir un dissabte negre en aquest sentit entre Miñarro i Rey, que tots dos descansin en pau. Vituri, gràcies.
Adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I encara sense sortir de l'aigua, ahir es va tancar l'Open de Primavera de Natació a Can Llong amb un balanç de 10 medalles pel Club Natació Sabadell. Ens ho amplia la nostra estudiant en pràctiques, la Meritxell Dambring.
En l'última jornada de competició, Sergio de Celis només va poder ser bronze a la seva prova estrella, als 100 lliures. Tot i ser el plusmarquista estatal, el nedador mallorquí es va veure superat pel jove del 2008, Luca Oeck, que es va quedar dues dècimes del seu rècord d'Espanya, i el seu company de relleus de la selecció, Miguel Pérez Godoy. El mateix de Celis admetia que no havia estat una competició gens fàcil per a ell.
Creo que no he estado bien del todo, aunque realmente no, bueno, no me encontraba bien todos estos días. Estoy un poco triste, ¿no?, porque lo suyo habría sido hacer un 48, pero bueno, no ha tocado esta vez y es lo que hay que seguir. Lo que hay que hacer bien es en el de verano.
Un de Celis que, això sí, prèviament, havia aconseguit l'or als 50 lliures i papallona i la plata al relleu de 4x200 lliures. Tot plegat i mirant al futur, esperant arribar millor als trials de Mallorca i al Mundial de Singapur a l'estiu.
Ahora se supone que vamos a tener concentraciones, sí que es verdad que hasta ahora no... Bueno, solo entrenar aquí, no he tenido ninguna... No le he preparado como... Bueno, como se debe preparar un campeonato importante. Y eso, a partir de ahora sí, tiene concentraciones y nada, para estar al 100% en Mallorca y en Singapur.
De la resta de noms destacats del club, cal resaltar l'or de l'Àlex Castejón en el 200 braça o el Diego Mira en els 200 esquena, superant un emocionant final Hugo González per només 12 centèsimes. En la categoria femenina, la jove Clàudia Muñoz va demostrar la seva progressió sent tercera als 50 i 100 lliures. A l'actòmetre, per cert, va ser segona la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, que també es va penjar la medalla d'or als 200 lliures.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió en handbol. L'OHR Gràcia Femení lluitarà per l'ascens a Divisió d'Honor Or per tercer any seguit. Les verdiblanques, amb tres jornades de marge, s'han assegurat la classificació per les fases. Les gracienques ni tan sols estaven obligades a guanyar el seu partit contra l'Almassora, ja que l'Onda havia perdut d'abans i aquest resultat certificava el fet d'acabar entre els dos primers. Tot i això, l'OHR encara ha de rubricar el lideratge del seu grup de plata i no es va relaxar. Les de Carol Carmona es van imposar 29-24 en un partit molt treballat davant la resistència que van oferir les castellonenques. La màxima golejadora de l'enfrontament va ser Jana Sobrepera, amb 7 gols.
A la fase és un 3 de 3 seguit, és molt fort, és algo molt lluitat i res, la temporada ha tingut el seu, però aquesta ha sigut molt dura a tots els sentits. I res, al final, ara el que volem és ser primeres, evidentment. Torna a ser com el primer any, hi ha anada, hi ha tornada, i qui queda primer la tornada és a casa. I llavors això són molts punts a favor, perquè a Zarautz sí que ens vam passar molt bé perquè vam guanyar, però s'ha de dir que la tornada a fer-la allà va ser molt dur.
I ara l'OHR buscarà acabar primer classificat per tenir una eliminatòria contra un segon i amb la tornada a casa. El marge sobre Lleida és de 3 punts, quan tot just en queden 6 per disputar-ne. Al final del partit de dissabte, felicitàvem a l'entrenadora, la Carol Carmona, i ja fèiem una ullada a aquestes fases. Carol Carmona, entrenadora de l'OHR Gràcia, bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Primer objectiu fet, que era assegurar les dues primeres places, però em dèieu aquí diverses integrants de l'equip fora de micro, no en tenim prou amb això.
No, clarament és cert que l'objectiu número 1 era classificar-nos per tercer any consecutiu a les fases d'ascens, però tenim un objectiu també molt clar, que és intentar quedar primeres i campionat de Lliga.
Però aquestes dues primeres places s'han assegurat, i a més avui, abans de saltar la pista, perquè suposo que estàveu assabentades, no?, de la derrota d'Onda abans del vostre partit, imagino que això ha sigut inevitable mirar-ho.
Sí, jo ho sabia, no he dit res a les jugadores, però elles també s'han adonat i m'ho han dit de manera supressiva, però jo ja ho sabia. Però bueno, tot i així havíem de fer el nostre partit, guanyar els dos punts, però bueno, contentes perquè es celebra millor quan guanyes el partit.
Això t'anava a dir, no?, que al final podia haver sigut una jornada o una celebració descafeinada, perquè ja teníeu això, almenys el segon lloc assegurat, però l'equip ha sortit bé, crec que ha fet un bon partit en línies generals davant una Almassora que ha competit bé. Imagino que contenta la Carol Carmona.
Sí, molt contenta. Sabíem que aquest partit seria complicat. Hem baixat una mica el llistó a nivell de transicions. Ens hem adaptat una mica al seu lloc més lent, però tot i així hem apretat quan havíem d'apretar, hem marcat diferències i l'objectiu era guanyar i ho hem fet.
Amb tres jornades de marge, Carol, que també se li ha de donar valor. Sabíem que aspiràveu a això, i més després de fer les fases durant 2 anys seguits, aquest serà el tercer, però esperaves aconseguir-ho amb 3 jornades de marge? O esperaves, no sé, que l'equip potser punxés més, que hi hagués algun rival més ficat a més de Lleida? No sé, esperaves una tònica diferent per dirigir de la Lliga?
És cert que quan comences i inicies, el teu objectiu és que s'hi falta quan sigui, no? Però bueno, al final estem treballant molt bé, cada partit és molt difícil guanyar i tornar a guanyar. Aquest equip està capacitat per això, ho hem fet, és un gran equip, amb jugadores de moltíssima qualitat que cada dilluns, dimecres i divendres venen i ho donen tot, i aquest és el nostre ADN, que al final és la competitivitat que tenim innat en aquestes jugadores, el voler sempre més i la disciplina, la constància de voler competir al màxim.
I ara, aquestes fases, que ja podem començar a mirar-les, el primer any vam tenir aquella eliminatòria prèvia al grup de fases, el segon any no, vam tenir el grup directament, i ara tornem amb aquesta eliminatòria prèvia. Per tant, hem de començar a mirar rivals. Si acabeu primeres, us creuríeu amb un segon classificat d'un altre grup? Hem començat a mirar allò possibles adversaris o què?
No, encara. A nivell de vídeo no hem mirat encara, sí que el meu staff està mirant, però jo, de moment, fins ara he mirat classificacions i com van i quines possibilitats hauria de segons o primers, però a nivell de vídeos em posaré ara que ja tenim matemàticament la classificació, doncs em posaré a mirar i analitzar, i a partir d'aquí, com que és a sorteig, podem tenir esperances o no de segons quin rival, però no se sap.
I primer també assegurar aquesta primera posició i poder centrar-nos amb els que quedin segons. Acabo, Carol, i crec que aquesta pregunta no te la faré només avui, sinó que l'aniré repetint, jo crec, durant les pròximes setmanes. Però sensació que aquest equip està més preparat que mai per afrontar aquestes fases. El primer any us heu quedat poc d'aconseguir-ho, el segon també,
I aquest any veus a l'equip més preparat?
Sí, jo crec que estem més preparades perquè t'ho dona l'aprenentatge de les experiències anteriors. Per tant, jo crec que estem preparades, però clar, no depenem de nosaltres mateixes. Al final també hi ha un rival davant que hem de veure la qualitat que té, que si està aquí segurament tindrà molta qualitat. També es decanten els partits aquests d'eliminatòria, anada, tornada per detalls i hem d'estar concentrades per donar-ho tot. Però sí que és cert que aquestes dues fases que hem fet ens donen més, potser et diria, més seny per afrontar el que ens ve.
Tindrem temps de pensar. I ara toca descansar, perquè aquest cap de setmana no hi ha lliga, així que descans merescut. Carol, acabo com he començat. Felicitats.
Molt bé, moltes gràcies.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
I a tot això, l'Oar masculí, ja sense res en joc a la Primera Nacional, va superar amb patiment el CUE al Molins 30-29 en un partit molt poc lluït. Un parell de punts ràpids de ciclisme perquè David de la Cruz acaba de començar a fa uns minuts la seva participació a la Tirreno Adriàtica, la primera prova World Tour que fa aquesta temporada. Després de ser 15è fa un mes al Tour d'Oman, el ciclista sabadellenc s'ha tornat a posar un dorsal en aquesta prova coneguda com la carrera dels dos mars, creuant el vell mig d'Itàlia. La primera etapa és una crono a Lido di Camaiore, d'11 quilòmetres, i de la Cruz, amb el mallot de campió d'Espanya de l'especialitat, acaba de marcar un temps provisional de 13 minuts i 11 segons, 9è a 26 segons del danès Pris Petersen. De fet, en les últimes setmanes l'hem vist entrenant al Despronceda al Velòdrom d'Horta. La majoria d'etapes d'aquesta Tirreno tenen un perfil de mitja muntanya i dissabte es decidirà la general amb l'ascensió a Frontignano. I per la seva part, Marta Romance no va poder completar dissabte la volta a Extremadura, la del Massi Baixter, com ha reconegut ella mateixa a les xarxes socials, va haver de lluitar etapa rere etapa, tot i no estar en condicions. Moment de marxar, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ja està per aquí la Núria García, que arriba amb el Notícies Migdia. Un plaer haver estat aquestes setmanes assegut en aquesta cadira per fer l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.